Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, viure amb menys crispació. Les circumstàncies són les que són i la pandèmia ens ha canviat la vida i ha fet que des del març del 2020 ens acostem als altres, als de dins i de fora de casa, de vegades d'una altra manera. Però desenganyem-nos, si no hi ha pandèmia, hi ha conflictes. Tota mena de conflictes que fan que la crispació suri en l'ambient acompanyada de la seva inseparable companya, la susceptibilitat. El psicòleg nord-americà Marshall Rosenberg va ser qui va crear el concepte i la denominació de comunicació no violenta, inspirant-se sobretot en grups de defensa dels drets humans de la dècada dels 60. Rosenberg ho explicava així: he identificat un enfocament específic de la comunicació, tant quan parlem com quan escoltem, que ens du a donar des del cor, tot connectant amb nosaltres mateixos i amb els altres d'una manera que permet que aflori la nostra compassió natural. Va dir també Rosenberg: els conflictes de la vida quotidiana ens afecten a tots, a la feina, a casa i a la vida en societat. La majoria de vegades s'acusa l'altre de mala fe. Estem acostumats a jutjar el comportament dels altres a partir del nostre punt de vista, dels nostres costums i de la nostra pròpia actitud. I és força graciós constatar que l'altre, aquest adversari que tant ens irrita, al qual tenim ganes de dir-li de tot, pensa exactament el mateix que nosaltres. Cadascú té la certesa de tenir raó i les seves raons. Fins a quin punt aquesta raó, aquestes raons han pujat de to a causa de la pandèmia? Fins a quin punt el confinament i tot el que ha seguit després ens ha crispat més? Fins a quin punt hi ha, per tant, més crispació en l'ambient? I ens ho farem més fàcilment. Avui a l'Ofici de Viure en volem parlar, en volem donar eines també per posar el nostre gra de sorra en la mesura del possible per alleujar aquesta crispació, o almenys per comunicar-nos de manera no violenta o no crispada o no agressiva, si és que això és possible. Recordem que la comunicació no violenta ens guia a l'hora de reestructurar com ens expressem i com escoltem els altres. En lloc de les habituals reaccions automàtiques, les nostres paraules es converteixen en respostes conscients, amb una base ferma en la consciència del que percebem, del que sentim i del que volem. Ens guia per expressar-nos amb honestedat i claredat, prestant al mateix temps una atenció respectuosa i empàtica als altres. És possible fer valer els nostres interessos també en aquesta època complexa, respectant sempre els altres i empatitzant el màxim possible. Avui en parlem a l'Ofici de Viure amb Francesc Bonada i Ferran Ramon Cortés.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Soc Begoña Román, professora de filosofia a la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. Voldria compartir amb vosaltres una reflexió sobre la importància de viure amb menys crispació, perquè malauradament l'estat d'irritació i exasperació que caracteritza la crispació és bastant usual, s'ha esdevingut normalitzat en un entorn de pandèmia, entre altres coses perquè s'ha allargat, però també perquè hem estat molt pendents d'entorns com són els mediàtics, els polítics i les xarxes socials, que si no hi ha crispació acaba havent-hi perquè sol haver-hi un cert interès en crear-la. L'estat de crispació o el pot patir una persona i com a tal és un sofriment o és propi d'un context. Quan el pateix una persona és important, si un no el té, saber-la amb compassió acompanyar i tenir paciència per a que no te contagiï. Quan el context és el que està totalment crispat i irritat, és cabdal veure si un pot ajudar a pacificar aquest entorn i si no sortir corrents perquè la pólvora de la crispació és molt ràpida. Entre els recursos que podem desenvolupar per a viure amb menys crispació està, primer de tot, la idea racional de la ineficàcia i la manipulabilitat. La ineficàcia en dos sentits, perquè és patiment i el dolor, en principi, no sempre genera un aprenentatge. És un dolor evitable. I segona, perquè és ineficaç. I és molt manipulable. Quan una persona està crispada, les seves capacitats de sorenor, de ponderar i de raonar se rebaixen. És, per tant, fonamental desenvolupar tècniques de reflexió, de paciència, de meditació, de demanar ajuda quan una persona està crispada per a que li ajudin a gestionar-ho, però quan l'entorn és crispat, saber-los detectar i saber sortir a temps i, per tant, evitar-lo.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, viure amb menys crispació. Ens acompanyen l'amic del programa Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació interpersonal, autor de diferents llibres, el seu web és laisladelos5faros.com. Gràcies, Ferran Ramon Cortés, ben tornat.
Hola,
gràcies per ser
gràcies
nosaltres. Francesc Bonada, enginyer, coach especialitzat en comunicació no violenta, formador certificat pel Centre de Comunicació No Violenta, creador del blog Rumbo Interior. Benvingut, Francesc, ben tornat.
Moltes gràcies.
Gràcies, doncs, per parlar de l'actualitat, és a dir, perquè també és actualitat aquesta crispació que hi ha en l'ambient i que tots percebem d'una manera o una altra i no només a les xarxes socials. Vosaltres, bé, ho comentàvem ara, no?, mentre pujàvem l'escala, Ferran Ramon Cortés, també ho heu notat, no?, i ara escoltàvem també la professora Begoña Román, que ens deia que sí, que la crispació ha augmentat en temps de pandèmia.
Sí, jo no en tinc cap dubte, no ho puc demostrar empíricament, però ho veig i ho capto. I jo crec que això té una explicació, almenys una explicació, que té molt de sentit. I és que hem carregat moltes emocions. Hem carregat primer un període molt llarg de por i després un període que està sent molt llarg de frustració. I por i frustració quedats a dins ens fa saltar. I saltem, com sempre passa amb les emocions no processades, amb el pitjor moment i de la forma més absurda. Però saltem. I saltem amb el veí, amb la persona que trobem pel carrer o amb el company de feina, però hi ha molta por i molta frustració no processada que està en l'origen d'aquesta crispació.
Quan,
del moment.
Aparentment, i suposo que et passa també a tu en les teves formacions, cursos, etc, tu et trobes amb gent que aparentment està bé, no? I que potser et diu, home, jo no em sento frustrat o frustrada, no? Però en canvi, potser, com dius tu molt bé, salten.
Sí, però tenim l'exemple dels botellots d'aquests últimament, no? Que els joves amb això són molt més expressius i de repent la lien. Però per què? Perquè jo no sóc conscient d'aquesta frustració, però sí que no he pogut fer moltes coses i que moltes coses han sigut diferents i que no he pogut anar a veure inclús a una persona malalta a l'hospital. I, clar, si m'ho pregunta racionalment no t'ho sé explicar, però el meu estat d'ànim està carregat d'aquesta frustració i si no l'he ventilat, això em juga una mala passada.
Pel que fa a la comunicació no violenta, Francesc, és més necessària que mai.
Home, penso que sí, que ens pot ajudar bastant amb aquestes constàncies, sí, sí.
Tu notes també que hi ha crispació?
Home, sí, sí. Jo crec que amb les paraules del Ferran hi ha una cosa que m'agrada, que és aquesta explicació em dona com un aire de compassió, en el sentit de, ostres, si jo estic crispat, estic malament? No, és normal. O sigui, que jo tinc aquestes reaccions a aquesta ira o aquesta crispació, aquests sentiments de flor de pell, és normal. Doncs, per tant, home, doncs potser no he d'anar en contra d'això, sinó anem a veure com podem connectar amb això que m'està passant. O sigui, que m'aporta compassió. Sí, sí.
Perquè què podem fer cadascun de nosaltres per intentar, en la mesura del possible, contribuir a rebaixar una mica la crispació? Perquè, com sempre, en aquests temes els veiem tan grans que se'ns escapen tant de les mans quan són a nivell col·lectiu que no sabem què fer.
Jo crec que el primer que podem fer és, en el nostre àmbit més particular i més petit, no caure nosaltres en enganxar-nos amb una conversa crispada. Que pot ser que tinguem molt clar que no iniciarem nosaltres la crispació, però és molt fàcil que ens enganxem. És molt fàcil i és molt humà. perquè al final és la part emocional del cervell, el cervell límbic, que s'enganxa i quan et dones compte ja no hi ets a temps. Per tant, jo crec que encarar les discussions amb un punt de perspectiva i un punt de distància, sent molt conscients de que no em vull enganxar, ja és una contribució que podem fer cada un de nosaltres.
Francesc?
Sí, jo afegiria que una de les claus per això és consciència de què m'està passant. És com acollir que, ostres, em sento crispat. Aquest és el primer pas. Aquest és el primer pas per adonar-te que si ja estàs crispat, és molt possible que tu contribueixis a la crispació. Inclús, què em passa a mi quan veig crispació? Perquè això també em pot fer actuar d'una forma, podríem dir, fins i tot violenta amb la crispació. O sigui, anem a veure si com estic jo, què em passa a mi quan veig un altre que està crispat. Clar. I
aquesta és bona, actuar d'una forma violenta amb la crispació.
Sí, no. Sí, es pot ser crispat amb la crispació. I llavors, bueno, afegim, no?
Mira, l'altre dia pujava pel carrer Muntaner i una moto cruza i quasi se m'endú per davant. I jo, en pura reacció de
visceral,
perill,
sí,
visceral sí. De perill, li dic, para! Bueno, baixa la senyora i em va dir de tot. ¿Qué? ¿Te piensas que yo soy estúpida y te voy a atropellar? ¿Eres el típico que va dando lecciones? Bueno, em va fer allà un això, no? I dius, però per què passa això? I vaig llegir una idea que connecta molt bé i que ho explica molt bé, que diu que tots tenim el nostre cubell d'escombraries on anem posant tota l'escombraria emocional. I quan això es desborda, doncs el primer que passa, buidem el cubell i allà te'l menges. Llavors dius, ostres, aquesta senyora per què em fa aquest atac? No, és el seu problema, és la seva història. He sigut víctima del seu cubell d'escombraries. El que passa és que cada un de nosaltres també hem de veure on aboquem el nostre.
Clar. Però aquesta dona, de la mateixa manera que tu en aquell moment vas tenir la reacció també visceral i que no era provocada, com si diguéssim, per l'escorça prefrontal del cervell, la part lògica, ella estava desconnectada també d'aquesta part racional, no?
Sí.
Ella, en aquell context, de tu és absolutament... Jo no t'imagino cridant, però vaja, vas cridar. En el seu cas... Era lògica també la seva reacció, no? Diguem-ne, perquè ella no la va pensar, la seva reacció.
Segur, però hi ha un punt en què s'hi va enganxar.
Ah, ja,
és a dir, que ella m'hagués dit, jo què sé, pesa pastafang, em sembla molt bé.
Ah,
però
és
que em va fer un míting.
Ah, va fer un míting.
És que tu eres el típico que va dando lecciones a la gente, no sé què.
Clar, tot això
quan jo havia dit,
no té res a veure amb tu.
Res a veure.
Clar.
O sigui, li va desbordar les escombraries emocionals
clar,
i me les va tirar pel cap.
Clar.
Llavors, en aquests casos, què pots fer? Res. Perquè ja es quedarà enganxadet ella amb la seva escombraria.
Clar.
Però lo normal és que, clar, me les
que
va dir molt grosses. És que jo m'hi enganxo.
I que tu fins i tot apugis el volum.
Clar. Com
i
que jo? Però
clar,
si no has estat a punt d'atrapallar...
Clar.
I això. Però jo crec que és interessant que tinguem consciència que moltes vegades la reacció aquesta tan agressiva que tenim a l'altra banda va amb la persona, amb l'altra persona, no va amb tu. Tu no has fet res. És l'altra persona que té en aquests moments un problema. I, per tant, saber-se retirar o saber posar perspectiva en aquestes situacions ajuda.
Llavors tu, clar, vas escoltar el míting i callat.
Callat.
Clar.
Però callat, però amb un esforç, perquè el límbic s'estimula. Amb l'esforç de dir, tranquil, això no va amb tu, és el seu problema, és la seva pel·lícula.
Clar, però et podia haver atropellat.
Sí, em podia atrapar fàcilment.
Sí.
Bueno, a mi se m'acudeix com... Aquí, en la història que he explicat, una cosa que m'ha cridat l'atenció és fixar-t'hi que una cosa és el que ha passat i una altra cosa és la interpretació que em fa aquesta dona, no? Perquè tu eres el típico, no? Típica persona que se piensa que... I segurament el seu enuig ve d'aquesta interpretació, pensar que eres el típico, la típica persona que fa això. Llavors, el que ens enfada més que els fets és la interpretació que fem nosaltres d'això. Llavors, nosaltres en comunicació no violenta diem que el comportament de les persones respon a intents més o menys satisfactoris o eficaços de satisfer necessitats. Llavors, moltes vegades els altres actuen intentant satisfer necessitats i com a efecte col·lateral tu surts perjudicat, però no van en contra teu, ells van al seu favor. Llavors, aquesta és com una mirada que a mi m'ajuda a canviar la perspectiva, perquè no va en contra meu, ell va al seu favor. Ah, bueno, doncs mirem-ho d'aquesta manera.
Però per què ens sembla que l'altre actua de mala fe?
Bueno, aquesta... Jo penso que és per una confusió que tenim, absolutament normal, i que a mi em passa també moltes vegades, que és que jo estic bé i una persona em diu alguna cosa i a conseqüència jo estic malament, per tant, la causa de que jo estic malament és l'altra. I per tant, jo actuaré en contra d'aquesta persona. De ponto actitud, m'estàs causant dolor. I aquesta és una manera d'entendre que fa que hi hagi aquesta reacció. El que passa és que moltes vegades no busquem la component nostra, que és si aquesta està actuant d'aquesta manera és que segurament hi ha una cosa meva que no està satisfeta. I no és tant culpa seva, sinó què m'està passant a mi? No va en contra meva. I és una cosa que ens pot ajudar, no?
Avui a l'Ofici de Viure, viure amb menys crispació.
Sílvia Díez. La regla més important per salvar els problemes de comunicació tant a la família com fora és escoltar.
No sé, en Ferran Ramon Cortés, si tu, que hi entens tant, saps si s'ha pogut mesurar d'alguna manera el nivell de crispació a les xarxes socials i en concret a Twitter després de la pandèmia, perquè si volem un exemple de crispació només cal entrar a Twitter o posar bon dia, avui fa un dia bonic, i al cap de mitja hora aquest missatge, avui fa un dia bonic, és possible que s'hagi convertit en un fil en què hi hagi crispació.
Mira, no em consta que s'hagi mesurat i probablement no ho sé, i és possible que s'hagi fet. Però
no, és que a part tampoc sabríem com mesurar-ho, no? De manera rigorosa. Vull
dir, però el que et puc dir és que
estem parlant de fet, jo estic parlant de sensacions.
Sí, sí. Però jo et puc dir que jo fa molts mesos que no utilitzo Twitter, i l'utilitzava bastant, precisament per això, perquè em sorprenia que jo anava de bon rotllo, de bona fe, escèptic, simplement exposant fets, i escolta, et posaves les mans al cap de la virulència amb què et responien gent que no tens ni idea de qui són. I jo crec que Twitter té un gran problema amb això. Un gran problema. És a dir, s'ha convertit en una arma de desgast i de crispació, i només té aquest sentit. I si fas servir Twitter des d'una certa elegància, tens un seguidor i mig i no et fas ningú. Però és que la pròpia xarxa s'ha configurat com el terreny. I això ho sento, però la política en té la culpa, perquè han utilitzat Twitter com a mitjà per donar-se els missatges. És a dir, ara si jo sóc la teva oposició i et vull deixar, diguéssim, vermell, faig via Twitter. Ni siquiera convoco els mitjans. Twitter és l'escenari de la baralla i de la crispació.
Ens deia la professora Begoña Román en començar el programa que hi ha interès en crear-la, la crispació.
Sí. És que la gran paradoxa és que en alguns cercles dona benefici. És a dir, ara sembla que si no ets prou agressiu contra l'altre, no existeixes o no tens quall perquè et votin. I per tant, hem d'anar de huella.
Ens deies, Ferran, que en aquest cas Twitter té un problema. Tu creus que el mitjà influeix decisivament en el missatge?
Twitter, en aquests moments, ens sentim fora de la xarxa persones que voldrien fer-ne un ús per divulgar o per expressar les nostres idees, perquè és que saps que en aquests moments Twitter existeix per la confrontació pura i dura. I és perillós, perquè hi ha persones, clar, com que fas un seguiment d'unes comptes molt particulars, clar, com vols convèncer a determinada persona d'una tesi si només està empapat diàriament de la contrària? És que no és possible. O sigui, aquesta polarització té molt a veure amb les xarxes, perquè és una comunicació que no existia i no n'estem acostumats i no la sabem gestionar.
Francesc?
Sí, jo crec que té a veure amb la polarització. A vegades s'utilitza aquesta manera, la crispació, per polaritzar, perquè es pensa que aquesta és una manera de posicionar els bàndols i que un dels dos guanyi. Per mi respon a una mirada, a una concepció de que només pot guanyar un, de que en un conflicte, amb una confrontació, hi ha uns que guanyen i, per tant, uns altres que perden. I, per tant, aquí hem de fer tot el possible perquè jo sigui dels guanyadors. I el que s'intenta des de la comunicació no violenta és, però podem guanyar els dos. Podem, tu que tens identificat aquest enemic, potser l'enemic podeu buscar estratègies que satisfacin les necessitats de tots dos. O sigui, és una mentalitat de carència enfront a un d'abundància. I jo crec que anar per la mirada de què estem necessitant quan estem plantejant alguna acció, escoltar no per donar la raó, sinó a vegades no es tracta tant de donar la raó, sinó d'escoltar les raons que hi ha per sota de la raó. I tu quan dius això, què és el que estàs valorant? Quan un diu una barbaritat, és que ets un salvatge. Això és molt, molt violent. I deien, no, la comunicació fa el missatge, no? Clar, aquí moltes vegades ja entrem, m'està insultant, ja estic amb aquesta història, jo reaccionaré en això. És, si m'està dient, ets un salvatge, ell diu això perquè valora què? Que en tinguem compassió, que siguem suaus. Ah, tu dius això perquè voldries que hi hagués més suavitat, que fóssim les coses d'una altra manera. Sí, sí, és això. Ja anem a un pas per sota. És una manera de baixar la crispació, acceptant la crispació, dient-ne, veient en la crispació que hi ha un missatge que no sabem escoltar. O sigui, per mi la clau és, i ho deia a aquest tall que he posat al principi, acollir en compassió allò que està passant. Si l'altre està enfadat, deu ser per alguna cosa. Quina cosa valuosa hi ha en aquesta persona que el fa que estigui d'aquesta manera, no? Quan l'estava intentant aquella dona que s'ha posat a cridar d'aquella manera al Ferran, no? Perquè, doncs, a lo millor volia tenir cura de la seva integritat. I la seva manera es va espantar i va dir jo, no? O sigui que al final, segurament les necessitats seves i la de l'altra conductora són les mateixes, però ens espantem, diem les coses i no potser és averiguar, ostres, per sota d'això, què és valuós per les persones quan estan en aquest estat. No?
Però tu amb calent, Francesc, com tu fas? Amb calent i amb una xarxa social, m'imagino que tot això
amb una xarxa social, home, puc parar, no?
Clar.
Amb calent faig el que puc, com tothom. Llavors, jo crec que és a vegades, quan contesto, a vegades el que faig jo és, això que m'ha passat, aquesta reacció que no he tingut, faig el que dic jo, una anàlisi forense. És a dir, escolta'm, la situació és morta, aquí ja no me n'he sortit, ho he fet fatal, però què hi havia aquí? Aquesta persona que ha fet això, què volia? Jo què volia?
Bé, prenem nota d'aquesta anàlisi forense. La situació ja és morta, ja no hi podem fer res, però no aprenem. Vaig a disseccionar una mica el que ha passat per aprendre'n per una altra ocasió. Suposo que ja està d'acord amb una altra terminologia, en Ferran.
100% i m'encanta la metàfora. I jo afegiria que a mi el que em sap greu de veritat és que jo crec que les xarxes hi tenen un paper aquí, i és que hem passat a un paradigma que quan estem molt convençuts d'alguna cosa, som capaços de defendre-la fins i tot posant en risc la relació. És a dir, arriba un moment que és més important tenir raó que portar-me bé amb tu. I això a mi em costa molt d'entendre. És a dir, tots tenim la nostra opinió, i jo puc estar a favor de les vacunes i estar discutint amb una persona que està en contra de les vacunes. Si és el meu amic, hi ha un moment que sé que ja no estiro més aquella discussió. Respecto el seu punt de vista, espero que respecti el meu, no li he influït, i ja està. Però és que ara hem arribat a un punt que no, que jo tinc que guanyar i acabarem cridant-nos o insultant-nos. Però és més important que ell entengui que és un idiota perquè no es vol vacunar que no pas que mantinguem la relació. I això crec que és un pas endavant que jo no n'estava massa... No el veia massa.
Tu creus, Ferran, que és comparable el nivell de crispació amb el que es va viure en alguns moments del procés o no? O no té res a veure una cosa amb l'altra?
El que em fa reflexionar a mi és que en un tema com el procés hi ha molta emoció al darrere. Però és que ara ho fem amb temes absolutament objectius, de l'efectivitat de les vacunes, o de si hi ha més ingressats o menys ingressats, o de si la pandèmia segueix, o si es pot sortir o no, o si és millor tancar o no tancar. Que això podria ser una discussió purament racional. Doncs no, la visceralitzem i arribem a l'insult, a la crispació. I això és una pantalla nova. Jo crec que això és molt reflex del que passa a les xarxes, perquè a les xarxes aquest viatge de confirmació s'exacerbera. És a dir, tu només vas a buscar els que pensen com tu. I clar, t'atrinxeres amb unes posicions d'una fortalesa bestial.
I quin paper juga en aquesta crispació i violència verbal l'anonimat? O sigui, el fet que de vegades una conversa o un fil puja de to perquè per allà hi ha moltes persones anònimes.
és per mi fora una de les coses que s'hauria de revisar, perquè jo vaig comentar el seu dia que quan els que ja tenim una edat, quan tu escrivies una carta a La Vanguardia o a qualsevol mitjà, havies de signar amb el teu DNI. Clar, en la versió online, res de res. Tu tens una identitat absolutament anònima i pots disparar a tot el que se mueve. Clar, la gent se sent impune. Perquè saps què passa? Que tots tenim la nostra vida i la nostra feina i tot. Si jo de repent veig la teva compte i sóc el teu cap i veig les bestieses que estàs posant a Twitter, igual m'ho plantejo si has de treballar amb mi. Però clar, darrere una compte anònima tot això no es veu.
És veritat, tu que has assessorat a tants polítics durant tants anys amb qüestions de comunicació interpersonal, bé, que hi ha força casos de polítics que han hagut de dimitir o plegar pel passat escrit a Twitter.
Absolutament, clar. I llavors la gent del carrer que fa compte anònim i això permet anar a barra lliure. Però és una disfunció, perquè jo crec que no en som conscients com a societat que tot això és pol·lució tòxica. I que al final la comunicació s'ha enrarit molt i que ara legitimem o donem per bo a l'insult, fins i tot des de dirigents polítics. És que a mi em costa molt d'entendre.
Francesc?
Sí, és una cosa ben trista. Jo crec que això passa, per exemple, també quan estàs en el cotxe, no? El cotxe també et dona una certa anonimat, no? Perquè estàs allà sota. I jo crec que el poder-nos veure, el poder mirar als ulls d'una persona, el poder estar més a prop, pot servir com a contrapunt per trencar aquesta... En el moment que ens desconnectem i pensem que no tinc davant meu un ésser humà, en aquí és quan tot això és possible. Llavors, com podem fer perquè en la comunicació es comenci a humanitzar?
I hauríem de començar per intentar tenir empatia cap a l'altre, no? Cap a l'interlocutor, sigui qui sigui. I en aquest context, no? Amb tantes pantalles pel mig, amb aquest ambient de crispació, etc., com podem tenir empatia cap al nostre interlocutor?
Jo diria que un hauria de començar per tenir empatia cap a un mateix. Llavors, abans de buscar donar empatia a un altre, és què em passa a mi? Què m'està passant? Com em sento? Què estic necessitant en aquest moment? La meva reacció, estic crispat. Ah, vale. És normal que estigui crispat, necessito tranquil·litat, voldria calma, valoro a l'altre. Ah, vale, això és el que jo estic necessitant. Això és com nosaltres li diem en comunicació mental, l'autoempatia. I a partir d'aquí anem a veure si jo he connectat amb el que realment em passa i l'altre que li passa, perquè la crispació és un símptoma de dolor. Una persona que està enfadada està patint. I si dos estan enfadats, tots dos estan patint.
Doncs estem aquí, ja som molts els que estem patint en aquests moments.
I tant, i tant. Hi ha molt de dolor. Llavors, és connectar amb el meu dolor, què m'està passant, i connectar amb això, i amb el dolor de l'altre. Quan està cridant d'aquesta manera, què li passa? Quin és el seu patiment? Que el seu patiment pot ser molt violent, pot anar en contra meva. Llavors, bueno, per això, què necessito? Primer m'he de cuidar, m'he de vigilar, que no em passi res. M'he de protegir, no aniré així, no? Però l'altra cosa és, bueno, i l'altre, què li porta a fer això?
No, com l'altre dia en Ferran al carrer Montaner, que esclar, suposo que hi va haver un moment que tenies por per de la teva integritat física, no? Perquè dius que aquí no em llenci el casc.
Sí, sí. No, la veritat és que un cop em va, bueno, fer aquest discurs, ja es va tranquil·litzar i jo vaig continuar el meu camí. El que em vaig quedar és perplexa, de dir... d'on t'ha sortit això? I m'agrada molt aquesta idea, és quin patiment té, perquè per haver fet això hi ha algun patiment interior. Si tu mires des d'aquesta perspectiva és difícil enfadar-se, o molt més difícil enfadar-se. Reps igual
el
xàfec, però és difícil enfadar-te perquè et mires aquella persona dient algo li passa i probablement no se n'ha donat ni compte, ja està, i passem pàgina. Ser conscients del patiment de l'altre, jo crec que això ajuda molt a teixir aquesta empatia.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Francesc Bonada i Ferran Ramon Cortés, estem parlant de la crispació ambiental, viure amb menys crispació.
Marigent Truixó, Practicar la comunicació no violenta aporta una immensa serenitat en les relacions.
També ha dit Marigent Trutxó que si dos col·legues comparteixen la mateixa oficina i un obre la finestra, no és per molestar l'altre, que és fredolica, és sense cap mena de dubte que ella té massa calor. Si la que fa fred tanca la finestra, no és amb la intenció de molestar la primera, sinó perquè té fred. El conflicte es pot tornar violent a partir del moment en què un acusa l'altre de males intencions, és a dir, de falta de respecte. En efecte, això és el que sovint ens resulta més insuportable i que ens enfurisma més. Vivim com una injustícia molt gran el fet de ser acusats de voler fer mal. Ho dic perquè també hi ha gent que s'expressa des de la crispació amb la millor intenció, no? I això valdria, seria molt important tenir-ho present, perquè si no sembla que tots aquí que anem amb, bé, que estem frustrats o frustrades i que a sobre anem amb mala fe, i no sempre és així.
No sempre és així, i el prendre's les coses personalment és el que malmet el 90% de les converses o de les interaccions, perquè sempre al darrere això, els exemples de les finestres o les aires acondicionants i tot això, darrere està el que no t'has plantejat, el que ho puguis estar fent perquè té fred o té calor, és contra mi. Però és molt divertit perquè en el fons això és d'un egocentrisme supí. És a dir, quan jo, si jo em prenc les coses personalment, vol dir que em penso que tothom, diguéssim, el món de tothom gira al meu voltant. És a dir, si algú ha obert la finestra i algú es pensa, jo em penso que ho ha fet per fastidiar-me, això és d'un egocentrisme bestial. Aquesta persona ni m'ha vist, perquè aquesta persona no sé ni si existeixo, però jo, com que sóc el centre del món, ho ha d'haver fet per mi. I jo crec que el no prendre's les coses personalment és una enorme clau que hauríem de tenir molt més present, perquè és veritat, no és personal, i ens ho prenem personal.
Francesc?
Sí, sí, jo el truc aquest que faig servir no va en contra teu, va al seu favor. No et creguis tan important com per pensar que ho fa per fer-te mal. Inclús, amb això de les intencions, potser ho ha fet amb una intenció d'agradar i el que ha sortit és una cosa absolutament contrària. Però potser aquesta persona fins i tot ho ha fet per emprenyar-te. I això és una mala intenció. Bueno, és que fins i tot darrere d'aquesta mala intenció aparent, alguna cosa bona per ell està intentant satisfer. O sigui, tu continues sent un efecte col·lateral del seu interès. Fent-ho passar malament a tu, a lo millor ell el que necessita és empatia, ser vist, o està necessitant... Hi ha alguna cosa bona que obté fent-te a tu alguna cosa. O fins i tot l'estàs interpretant de manera incorrecta. O sigui que fins i tot en els pitjors dels casos està anant al seu favor. Jo encara no he trobat cap cas en el qual la persona, faci el que faci, no vagi al seu favor. O sigui, bueno, pots posar, però bueno, no ajuda. I en tot cas, si no tinc raó amb això, tampoc m'interessa saber si tinc raó o no. Aquesta és una manera d'interpretar les coses que em fa la vida més fàcil, més simpàtica, més millor.
I com ho aterres tot això en una conversa en xarxes socials, no? Per exemple, quan hi ha un diàleg o, per exemple, en un xat, no? Que veus que està pujant de to, dius que t'atures i que llences un missatge neutre, perquè clar, segons el que diguis, semblarà que te'n rius.
Clar, que amb unes xarxes socials no ho sé, perquè diguis el que diguis sempre es podria interpretar de la manera incorrecta, no? Amb una interacció, fins i tot amb un insult que poden dir és que ets un antipàtic, doncs això també es pot girar, és en el sentit, escolta'm, veig que tu estàs necessitant com més, o voldries més interacció, o t'agradaria que t'ho hagués dit d'una altra manera, és això?
Clar. Ja està girant la truita, sí,
ja,
sí.
Ja està, perquè no va en contra meu, està al seu favor. Ell està reaccionant a una cosa que li està passant, que és que està buscant una fraternitat o un no sé què.
No, fraternitat no ho sé.
O fraternitat no, però una connexió potser que no està trobant.
Però, llavors... però clar, llavors en aquest sentit sí que tu agafes, com diria en Ferran Ramon Cortés, de manera no personal.
No.
Tu no et dones per al·ludit en el sentit que ets antipàtic.
No, clar, ell està reaccionant amb això, jo no en sé... Jo... I l'altra cosa és que aquest antipàtic inclús m'ha pogut sentar malament. Diu, bueno, llavors, quan ell ha connectat amb el que li està passant, li puc dir, escolta'm, quan tu m'has dit antipàtic, a mi també m'hagués agradat també que m'ho haguessis pogut dir d'una forma, no sé, més amable o tal. Uh-huh. I ja està, ja estem connectant, veient-nos quines són els anells, el que m'importa de tu, el que t'importa, i ja està. Aquesta crispació la baixem a un altre nivell, però diem, acceptem que està passant això, no?
Subscrivint 100% el raonament, només vull posar un
afegit.
Un afegit, sí. Que és i assegurem-nos de que la persona està en cortical, no en límbic. És a dir, perquè el raonament amb una persona que està en segrest límbic...
És impossible, no?
És que encara retroalimenta.
Clar.
O sigui, perquè és aquesta condescendència de... Tu estàs molt tranquil i jo estic fet una fera,
i com
més tranquil estàs, clar, més m'emprenyo jo. Llavors, sí que hi ha moments en què s'ha d'esperar el moment de reconnexió, que la persona baixi una mica el suflé, i llavors ens posem a parlar. Perquè també l'intent immediat de lidiar amb aquella conversa quan l'altre està encès, això moltes vegades ho alimenta.
Em fa la sensació, jo, que sempre ho vaig també tornant a l'àmbit de les xarxes socials, també perquè, clar, durant un període més o menys llarg, més aviat llarg, diguem-ne, no hem pogut comunicar-nos amb moltes persones cara a cara, no? I sembla que, clar, la comunicació no violenta va ser dissenyada quan no hi havia xarxes socials encara. Per tant, tot això també, clar, seria útil poder-ho aplicar en el llenguatge d'internet. Trobar fórmules, perquè és clar, hi ha moltes coses, no? que no s'entenen.
Mira, amb internet s'hauria de fer una cosa, que és que no es pogués enviar el missatge de forma automàtica, que l'haguessis de rellegir, perquè jo personalment ho faig i sempre el toco. Sempre el toco, encara que sigui un correu a un amic. La segona lectura sempre hi posa aquest atemperament. Un dels problemes de les xarxes és la immediatesa d'escriure en calentó i enviar. Només amb que ho rellegíssim i ho reescrivíssim, les coses canviarien. I hem de ser molt més conscients de les paraules, de ser molt més curosos amb les paraules. Si som curosos amb les paraules, inclús en les xarxes, tot i la complexitat de no estar cara a cara, etc., podem donar missatges conciliadors, però hem de... Cada paraula compta. Cada paraula compta.
El que passa és que, clar, que ens acostumem a un ambient, ens acostumem a un to, i hi ha una manera de comunicar-se entre molta gent que veus que va pujant de to, no? I és habitual dir determinades paraules, usar determinades expressions. Si no les uses, pot semblar que ets tou.
Pues fora. És a dir, jo em faig un fart de sortir de foros d'internet. Jo crec que quan surts un foro o un xat o el que sigui, el que has d'explicar és que surts i pots dir, escolta, no estic còmode amb el to que s'està utilitzant en aquest xat i per tant prefereixo no estar compartint, i ja està. Si surts és un desplante, però si tu expliques que surts, i ens hem d'acostumar a fer-ho, perquè si no la gent es pren molta llibertat.
I l'altre pa de cada dia són els linxaments, linxaments també a través de xarxes, que això també acaba tenint també una conseqüència en els mitjans de comunicació també, no? que ho vulguis o no, moltes vegades sense voler-ho, som copartíceps d'acusacions, d'atacs contra una determinada persona, etc.
Jo crec que aquesta és una reflexió que com a societat ens hem de fer, que és hem d'estar més, un pèl més segurs de quan recirculem informació, del valor d'aquella informació, perquè ara anem massa ràpids. Anem massa ràpids recirculant a tort i a dret coses que després són mentida o són bestieses o són atacs, i ens hem de serenar tots un palet. I sí, hem passat d'uns temps molt marcats a la immediatesa pura i dura, a lo millor hi ha un entremig que no ve de 10 minuts i que en canvi ens dona una mica més de perspectiva.
També és veritat, fent d'advocat del diable, que gràcies de vegades a discursos crispats i a la indignació i per tant a l'emoció de la ira, aconseguim grans conquestes socials, no?
Segur.
I que aquesta indignació per tant pot tenir una bona sortida, es pot canalitzar bé, no?
Sí, però organitzem-la, és a dir, organitzem-la, estiguem segurs de que això respon a un propòsit i que no és un que cada un tira pel seu costat. És a dir, evidentment totes les grans conquestes socials s'han fet a base de manifestació i d'expressar la veu, però anem a endreçar-ho, que no siguin estirabots cada un la seva, i sobretot que podem ser molt ferms, no cal ser agressius.
Això és l'Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ens queden 10 minuts de conversa amb en Francesc Bonada i en Ferran Ramon Cortés sobre la crispació que hi ha a l'ambient, viure amb menys crispació, com podem contribuir i nosaltres, posar-hi el nostre granet de sorra per viure nosaltres amb menys crispació en primera persona i després contribuir a rebaixar una mica aquesta crispació ambiental. D'aquí a 10 minuts arribarà Sergi Torres tancant l'Ofici de Viure. Pel que fa a les reunions, tornem a la part física i a les reunions, sobretot a les reunions de feina. Diu José Martín, psicòleg, que possiblement pensem que nosaltres no tenim cap culpa de res i que sempre ens comportem de manera correcta, però que quan anem a reunions de forma tensa és probable que encara que no ho pretenguem a la nostra actitud i comportament es vegin reflectides aquestes emocions. I això pot fer que les altres persones també percebin aquest comportament i actuïn a la defensiva, de manera que el conflicte està servit, diu aquest psicòleg. Estar conscienciats per mostrar una actitud més relaxada i més segura, evitant un comportament de tensió, farà que l'ambient es relaxi considerablement. Ho dic perquè part d'aquesta crispació, que potser podem venir carregats de casa perquè hem d'aguantar una situació que és difícil, i arribem a la feina o en una trobada social o en una reunió i nosaltres ja hi arribem crispats o notem una persona crispada. Com ho podem fer per relaxar-nos una miqueta i arribar a la trobada d'una altra manera?
Sí, això em recordo una vegada que amb un taller una persona em deia és que jo amb discussions amb la feina o amb interacció amb la feina entro en aquesta dinàmica i què puc fer? Parar. Parar vol dir parar. I no contestar i què m'està passant i què li està passant a l'altre. I a partir d'aquí això és màgic perquè pares la desescalada. Llavors el truc de, escolta'm, adonar-me de que estic jo tens i que l'altre pot estar tens, paro i puc fer una pregunta, doncs, com estic jo o com estem ara? O començar una reunió que amb ambients de formacions és moltes vegades es comença una formació o un taller, com estem? Com estàs ara? No? Pues, per què no començar la reunió? Escolta, com esteu ara? I aquesta pregunta és màgica perquè un comença a connectar amb el que li passa i a lo millor no ho dirà o no ho verbalitzarà, però la cosa canvia radicalment. Llavors jo el que diria és para i mira què et passa i a partir d'aquí continua. I segurament no escalarà, sinó continuaràs igual o baixarà.
Sí, amb aquesta proliferació de reunions per Zoom i per altres mitjans que hem tingut en la pandèmia, algunes organitzacions han introduït una cosa molt, en aquest sentit molt, molt bona, que era, abans de començar l'operativa de la reunió, fer el xec emocional. Tothom tenia 20 segons per expressar com se sentia. Només el fet de deixar-te expressar-ho, la meitat d'aquestes emocions ja es diluïen i les reunions anaven en un to absolutament diferent. En canvi, si no tens aquesta oportunitat és quan l'emoció se't queda enganxada.
I com se'n diu d'això?
Diguéssim, popularment el xec emocional, sí. Que és ronda, tothom té 20 segons per expressar el seu estat emocional abans de començar la reunió.
No és molt poc, 20 segons.
Suficient per expressar el que m'està passant, perquè com que són reunions continuades, tothom ja sap de què estem parlant. I moltes vegades és, mira, sabíeu que estava super preocupat per la meva sogra, anem bé, estic molt més tranquil. Només haver deixat això, ja està, la reunió va per un altre camí.
Sí, sí. 20 segons pot ser molt de temps, eh? Hi ha fins i tot eines al Mentimeter i tal, que fins i tot fa una enquesta, a veure, com estàs? I poses un símbol o tal. El temps de 20 segons, 30 segons per saber com estàs, i tothom l'està gastant amb això, no? Invertint, no gastant, no? L'està invertint amb això i dir-ho és el que havíem dit, no? Que hem anat carregant i ja anem com el got està ple, poses una goteta i ja sobresurt, no? Doncs en aquí es permet que el got es baixi una miqueta i és tan fàcil com això. 30 segons, no perdem gaire temps i invertim amb l'eficàcia de la reunió.
Necessitem posar paraules a les emocions i portem massa temps sense poder-hi posar aquestes paraules perquè no ens hem trobat amb els amics. Hem de buscar la manera de posar paraules en aquestes emocions. Quan hi hem posat paraules, aquestes emocions...
Encara que sigui de manera telemàtica.
Sí, encara que sigui d'aquestes maneres.
Bé, estem ja a la recta final d'aquest Ofici de Viure, d'aquesta conversa amb en Francesc Bonada i en Ferran Ramon Cortés parlant de la crispació en l'ambient. No sé si ens estem deixant algun tema...
No, jo només introduiria que permetem-nos també errar, és a dir, tots tenim moments de crispació, tampoc tampoc ens fustiguem més del compte. És a dir, siguem-ne conscients, fem aquesta autòpsia que dèiem, però permetem-nos-ho, perquè també si estem sota la pressió de no fallar, també això dona crispació.
Sí, sí, molt important, el punt de compassió. I jo, si em permetessis afegir una cosa, seria que ser conscient que en una comunicació ha d'haver un emissor, un receptor, però hi ha una cosa molt important, que és el canal. Si jo no tinc cobertura, no podré parlar amb un altre. Moltes vegades és el que ens falta, connexió amb el de davant. Llavors, moltes vegades el que estem dient contribueix a que es trenqui la connexió. Si li dic a l'altre que és un insensat, estic trencant la comunicació. Llavors, com puc dir que l'altra persona és un insensat d'una manera que li pugui arribar? Doncs en això no, ens ajuda a la comunicació no violenta. No canvis el missatge, canvia la manera que així podràs aquest missatge que arribi, perquè si no, no.
Però,
si
clar, canal... però també en la línia que ens comentava en Ferran, és important voler conservar la relació, no? Perquè arriba un moment que sembla que el discurs és més important la ser ferm amb el que penso o sento que no pas la relació.
Aquesta és una tendència que estic veient darrerament i que realment m'espanta des del punt de vista de les relacions, perquè jo crec que la discrepància és la discrepància i hem de saber viure en la profunda discrepància, sense malmetre el carinyo, l'estima i la relació que tenim entre nosaltres.
Ja, potser és que ens identifiquem, sí, amb l'opinió. O sigui, una cosa és que pensem, no? Per exemple, doncs mira, jo sóc d'esquerres i tu ets de dretes, sí, però l'altra és que t'hi vagi la vida amb això.
T'hi va la vida perquè t'has identificat amb una tribu que està representada a les xarxes, que té els seus altaveus, i tu formes part d'allò, i per tant no pots ser dissident d'allò, i ho defenses.
Sí, és com si la teva identitat profunda, no? Que si allò formés part de la teva identitat profunda, sí, igual que ets home o dona, no? O sí, que ets català o el que sigui. Precisament la mirada també espiritual ens ajuda a no identificar-nos amb les nostres opinions, entre altres, no? Bé, doncs moltes gràcies, Francesc Bonada i Ferran Ramon Cortés. Recordo que si voleu més informació d'en Ferran Ramon Cortés, trobareu els seus llibres, i a laislaDeLosCincoFaros.com hi trobareu bona part del seu treball. I en Francesc Bonada, creador del blog Rumbo Interior, gràcies, fins una altra. L'Ofici de Viure, d'aquí uns instants Sergi Torres. El programa avui amb la realització tècnica de Samuel Maseda, la producció de Núria Ventura i el guió de Blanca Busquets.
Gaspar Hernández, L'Ofici de Viure. Catalunya Ràdio. L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, tancant L'Ofici de Viure cada setmana, avui parlant de patrons antics. Què tal, Sergi? Benvingut.
Gràcies, Espa.
Quina mena de patrons?
Hi ha patrons, codis, maneres de pensar, mentalitats, que les donem per fet, que pensem que són així. La perspectiva que tenim la vida, aquella frase famosa de la vida és així, les coses són així, això és així, provenen de maneres de veure-ho que ens han educat, que van educar altres, i que estan caducades. Què vol dir? Que no s'ajusten al context en el que estem vivint ara. Per exemple, el medi ambient ens està demanant una forma de funcionar com a éssers humans completament diferent. Nosaltres el que fem és mirar el canvi des dels patrons antics. Llavors, mentre mirem com canviar, seguim amb la mateixa actitud sense canviar. Per què? Perquè els patrons sempre es defensen a si mateixos. Els patrons el que busquen és perdurar el màxim de temps possible. Si nosaltres volem canviar una mentalitat humana i volem fer-ho des de la nostra mentalitat actual, és literalment, i perdoneu l'arrogància, impossible. Si volem canviar, per exemple, de nou, perquè és un exemple molt clar, no? Molt obvi, la manera de funcionar socialment envers el medi ambient, s'ha de començar a través d'opcions i idees completament revolucionàries i creatives, que el gruix de la població afincada en patrons els és molest, critiquen, no agrada. Però hem vist una cosa que ens ha ensenyat aquest procés de confinament, i és que el canvi pot ser immediat si realment ens ho proposem. Hem vist canvis socials ràpids. La concepció de la distància de seguretat, la mascareta, com respectar-nos els uns als altres, com cuidar-nos. Això ha estat immediat. També hem vist com el medi ambient ha reaccionat amb 3-4 setmanes de confinament, la velocitat en la que s'ha recuperat el medi ambient, que ens deien, no, això en 50 anys recuperarem aigües transparents, dofins pel Maresme, dofins pels canals de Venècia, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, què vull dir amb això? El potencial hi és. La vida és tremenda, el poder que té la vida. L'equilibri en el que es basa i la intel·ligència és impressionant. La nostra mentalitat i la nostra manera d'entendre les coses és antiga, és lenta, és poruga, és bueno, si ho fan els altres ja veurem. Per tant, aquí va la reflexió. Realment, els patrons en els que vivim, la manera d'entendre les relacions, com entenem la llibertat, com entenem la paternitat, la maternitat, com entenem les nostres creences, com entenem l'economia, l'escola, realment tenen sentit?
Sergi, si em permets la broma, tu no has pensat mai en fer-te polític?
No. No, perquè, clar, hauria de convergir amb un sistema que jo veig que li cal creativitat. Prefereixo crear, a fer política.
Però tu no et defineixes antisistema, no?
No, al contrari, simplement perquè jo tot això que estic compartint, ho estic compartint perquè ho veig en mi. Jo veig els meus patrons, veig la meva mentalitat i veig la velocitat de canvi que tenen, que és gairebé nula. Si jo em poso a canviar la meva actitud, d'aquí 3 generacions potser canviarà. No. Cal un altre tipus de voluntat i un altre tipus de decisió.
Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Una abraçada als oients i a les oients. Fins la setmana que ve.